21 minuts, seran 6:15 de la tarda. Moment de saludar el Carles Planas, periodista del periòdico. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per mirar una mica algunes notícies que tenen a veure... No sé si tenen noves tecnologies, perquè ja no sé ni si són noves. Perquè n'hi ha algunes que ja fa tants anys que de noves no tenen gaire, però vaja. Anem a una notícia que hem conegut els últims dies, a les últimes hores, i que ha aixecat molta polseguera. Els creadors de Roja Directa, aquell portal que agrupa enllaços a webs il·legals on s'hi retransmeten tota mena d'esdeveniments esportius, hauran de seure al banc dels acusats.
S'enfronten a 6 anys de presó i han d'abonar una fiança de 4 milions d'euros per, presumptament, violar la propietat intel·lectual i fer diners de manera il·legal redirigint els usuaris a cases d'apostes. A veure, què està passant aquí? Com i per què Roja Directa ha acabat a judici?
Bueno, Roja Directa va néixer l'any 2005 i des de llavors té un llarg historial de problemes amb la justícia. Bàsicament perquè, com comentàveu, és un portal que bàsicament es dedicava a agregar, es dedica encara ara, a agregar enllaços que redirigeixen a pàgines web que retransmeten tot tipus d'actes esportius de forma il·legal. És un portal que va tenir moltíssima popularitat no fa masses anys, que moltíssima gent l'utilitzava perquè si volies veure un partit del Barça de la Champions o un partit d'un Mundial, però fins i tot si volies veure un partit de críquet d'alguna lliga de la Índia, podies fer-ho també, i era tot, absolutament tot. Potser no amb la millor qualitat, però et redirigien cap a aquests portals, i això va fer que fos molt popular, però alhora molt polèmic.
Qui denuncia a Roja Directa? Qui és que els porta als tribunals?
En aquest cas hi ha l'acusació particular, que és de la Lliga de Futbol i de Mediapro, que són dues parts implicades que sempre han estat perseguint a Roja Directa, especialment des de l'any 2015. Però, com comentàvem, no? El llarg historial que hi ha aquí darrere ha fet que moltes grans empreses que tenen els drets de retransmissió d'actes esportius doncs es querellin, vagin als jutjats i estiguin en la contra de tot aquest tipus de portals. Aquí l'acusació particular és, com dèiem, de Mediapro i la Lliga, que són els qui demanen 6 anys de presó per al seu creador, però la Fiscalia també veu que es pot haver incorregut en certs delictes i el que fa és demanar una pena de presó de 4 anys i el bloqueig del portal.
Perquè el seu creador, Igor Seoane, com s'ha muntat per acumular la fortuna que s'estima que té?
Sí, la veritat és que és un personatge bastant inquietant, del que se'n sap molt poc. L'únic que se'n sap és que és el fill d'un empresari textil de Galícia. No se sap moltes coses, òbviament, perquè quan tens un portal així, tu el que vols és defugir la justícia i preservar la teva identitat al màxim possible. I clar, una de les coses que feia cada vegada que apareixia a judici, anava amb perruques, amb ulleres de sol, amb cascos de moto, de manera que totes les fotos que podem veure a través de la premsa dels judicis, no se li veu la cara, no sabem qui és.
No és reconeixible, eh?
No és reconeixible. I, de fet, la manera en com el van caçar l'última vegada, que el van caçar en aquest cas que s'ha obert ara, va ser el 2015, i ell vivia als afores de la Corunya, en un entorn rural que no se'n sap realment massa més, no se sap on era, i ell el que feia va veure que estava sent vigilat per la policia i va decidir fugir a Malta, des d'on controlava una mica el seu imperi, no? Va haver-hi un moment que va haver de tornar de Malta a Corunya per un judici, i allà va ser quan la policia el va caçar i el va, doncs, va obrir tot aquest nou procediment judicial. Hem de tenir en compte que era tan popular la pàgina web que va haver-hi un moment, el 2015, que ell va ingressar 11 milions d'euros en el seu compte bancari. Ostres. I aquí va ser quan el van trencar.
Que no els guanyem cada mes, tu i jo. Clar, has dit, l'última vegada que el van caçar, perquè, clar, la llista de problemes, judicis, denúncies, enxampades, és llarguíssima.
És llarguíssima, sí. Roja Directa neix a l'any 2005 i 2 anys després, el 2007, ja té la primera querella important d'una empresa que es deia Audiovisual Sport, que aquí denunciava, doncs, pel de sempre. Per infringir la propietat intel·lectual, el oferir aquests enllaços per veure contingut esportiu, no? Què passa? Que Roja Directa, durant uns anys, es va convertir gairebé en una espècie de Robin Hood, perquè el 2007 va guanyar aquesta demanda, que els jutjats li van donar raó de que el portal no feia res il·legal, perquè l'únic que feia era agregar altres enllaços, que sí que tenien contingut il·legal, per tant, eren responsables penalment.
Però és que és com el mateix cas de Napster en el seu dia, aleshores.
Sí, i és difícil caçar-los per aquesta mateixa raó, però perquè amb la llei a sobre, realment és un portal en el que no incorria en un delicte, almenys directament. Però clar, va tenir això el 2007, i és molt important també que l'any 2011 el Departament de Justícia dels Estats Units va rebre una altra demanda i que el que va fer va optar per segrestar dos dels dominis que utilitzava llavors Roja Directa, que era rojadirecta.com i rojadirecta.org. I el que va fer va ser, doncs, bloquejar aquests dos accessos. Roja Directa va sobreviure migrant cap a altres dominis, i com que el govern dels Estats Units havia retirat aquests dominis doncs de forma totalment unilateral, Roja Directa se'n va anar als tribunals i va guanyar el govern dels Estats Units, que li va haver de tornar l'any 2012 als seus dominis. Això, hi ha aquest cas que és molt gruixut, però després tenim el 2015 un cas similar a França, i fins llavors tots els casos que havia anat a la justícia Roja Directa havia recorregut i Roja Directa havia guanyat. I ara, realment, des del 2015 s'han accelerat molt tots els procediments judicials. La pàgina web avui en dia és raquítica. Però bueno, encara falta veure, aviam si el judici que s'obrirà ara portarà cap a un tancament definitiu.
I si es tanca Roja Directa, s'acaba amb la pirateria a Espanya? O perquè com tenim la pirateria a Espanya? Encara hi ha moltes pàgines web, hi ha moltes maneres de veure, sobretot grans esdeveniments esportius, no? Que suposo que és el que més tirada té, o no?
Bueno, en els últims anys la legislació espanyola s'ha endurit de forma molt, molt dura en contra de tot el contingut que pugui ser il·legal. Ho vam veure amb la llei Sinde, que va impulsar el PSOE i que després va endurir encara més el govern del PP. I clar, en aquests anys s'ha reduït moltíssim la pirateria tal com l'enteníem. No és el mateix que abans. De fet, de l'any 2015 a l'any 2020 la pirateria cau un 24% a l'Estat. I dius, ostres, un 24% realment és un cop molt fort, però clar, el 2020, les últimes dades que hi havien, deien que s'havia accedit a més de 5.000 milions de continguts de forma il·legal i que l'accés a aquests continguts il·legals havia perjudicat en el sector cultural, prenent-los-hi, uns 2.400 milions d'euros. O sigui, el món cultural encara nota això i també es nota en les arques públiques, perquè tota aquesta pirateria fa que es perdin molts ingressos en matèria d'impostos, més de 5.000 milions des de l'any 2012. I sí, fa que, òbviament, la pirateria està més mermada, però, òbviament, si tu vols trobar una manera de hackejar el sistema, diguéssim, i trobar formes per veure partits de forma il·legal, sèries o pel·lícules, és relativament senzill.
Home, i potser estem cridant això. Hi ha molta gent que diu que s'està cridant això perquè la Liga ha adjudicat els drets de la primera divisió masculina de futbol per 5 anys a Movistar i DAZN. I ara han anunciat que hi hauria una pujada bastant forta de tarifa, sobretot a DAZN. Clar, sembla que potser això s'està incentivant en certa manera, o hi haurà molt de públic que marxarà aquest tipus de portals, no?
Bueno, és que també és difícil veure si realment tornaran a migrar cap a portals il·legals, perquè la qualitat realment és molt dolenta i és més complicat a vegades accedir-hi. Sí que és gratuït, no? Però també pots tenir els problemes de que t'apareguin constantment publicitat enganyosa, que se t'obrin accés a virus al teu portàtil. Clar, el que hem vist que ara fa DAZN al pujar els preus per accedir al seu contingut esportiu és una tendència que va a l'alça també en les plataformes de streaming, les plataformes de com Filmin, HBO, Netflix, per exemple. Totes han anat pujant més o menys els seus preus, perquè també hem vist com durant la pandèmia hi ha un èxode cada vegada més fort, una democratització, diguéssim, de l'accés a tot aquest tipus de plataformes de pagament, i està venint una normalització cap a pagar per veure continguts culturals que fa 10 anys no existia.
Ara pujaran el preu, i això no sé si farà que molta gent torni a la pirateria.
Clar, per això deia, però que potser depèn del preu, depèn de les pujades, però sí que és veritat que ens estem acostumant. Al principi jo recordo que pagava Wacky TV, em sembla que es deia, no? Que era de les primeres, era un videoclub online, i era de les primeres persones que pagava, i la gent em deia, però on vas pagant? Sí que és veritat que el preu unitari era unitari per pel·lícules, o pagaves paquets, van evolucionant, però no era tan assequible com ara. Però sí que al principi tothom em tractava de boja, de què fas, però si pots veure les descarregades o pots anar al videoclub per un euro i així. I ara sí que és veritat que s'ha democratitzat i tothom fa ús d'aquestes plataformes. Per
també
tant,
és una lògica molt habitual que fan totes aquestes plataformes, que és que en el moment en el que surten i tenen altres rivals i han de competir, tenen uns preus més populars, que la gent pot accedir-hi, i en el moment en què copen una cota del mercat important i fan maten, per dir-ho d'alguna manera, l'alternativa, que en aquest cas serien els portals il·legals, el que fan és, com que saben que tu t'hi has acostumat, acaben pujant preus. Això passa, encara que no sigui directament amb els preus, ho hem vist, per exemple, amb YouTube, passarà segurament també amb Twitch, totes aquestes plataformes, en el moment en què arribes a monopolitzar una mica el poder o a tenir unes quotes importants, t'assegures el fet que puguis pujar preus, ampliar negoci i no carrejar massa.
O monetitzar, en el cas de les que són gratis, no?
Total.
I llavors, amb la vinculació que tu t'has fet, no? En el moment en què ja t'has acostumat a veure segons què, al final, si et demana una mica més de preu, doncs dius, bueno, ja el pujo una mica més i per continuar-ho veient,
Home, i al final et surt molt a compte, perquè sempre fas el compte de... Ostres, si haguéssim d'anar fora a veure això, ens costaria tal. Si haguéssim de comprar aquesta pel·li, ens costaria tal. I al final fas números...
Però també hi ha vegades que quan tens una subscripció, quan arriba després de no sé quants anys, tu mires i dius, ostres, quant estic pagant jo d'això? Per què estic pagant jo això? No?
Això? És com el gimnàs, jo crec que ho has de pagar una vegada a l'any, així et fa mal només una vegada, i a partir de llavors...
Ja te n'oblides totalment. Sí, és una altra manera de fer-ho, sí. Carles Planas, gràcies i bona tarda. Fins la
pròxima.
Moltíssimes
gràcies a vosaltres.
Queden 21 minuts per arribar a les 6 de la tarda.
De seguida tornem amb en Pau Torres i en Fran Domènech parlant d'una història que és curiosa. A veure, Àngeles Durán, que és pèrita judicial de Vigo, ella diu que és propietària del sol. Del sol. Aquest astre que ens dona calor. De seguida ho estudiem en profunditat amb en Pau Torres i en Fran Domènech. Fins ara.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Òscar Fernández i Elisenda Carot.